Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Un minut que passarà mateix de 2:15 del matí i obrim una nova hora del consumidor, i és que podem dir que ja ens trobem totalment immersos en la campanya de compres de Nadal. És per això que avui us volem donar consells perquè pugueu planificar bé les vostres compres nadalenques i en gaudiu, com sempre, amb més responsabilitat i sense ensurts. Per parlar de tot plegat, comptem, com ja és habitual, amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beta Abad. Què tal? Benvinguda.
Bon dia, Joan.
Això de bon dia avui, és una mica de dir, perquè plou...
Avui no tenim sol.
Plou molt i a tot arreu, però ja tocava també. Vinga, va, per començar, quins consells generals hauríem de tenir en compte a l'hora de planificar les compres de Nadal, que segur molts o hem començat o som a punt de començar?
Mira... Per començar, com tu bé dius, tenint en compte que les recomanacions generals que donarem són les mateixes que es poden aplicar per fer qualsevol compra. Uh-huh. Però és veritat, especialment amb aquestes èpoques de Nadal, en què el consum augmenta, és d'obligat compliment recordar-les. Uh-huh. Primer de tot, el primer consell... hem de tenir en compte que habitualment els preus d'alguns productes pugen molt pel vols de Nadal. Per tant, el primer consell, si comprem amb antelació tot allò que puguem, segurament trobarem millors preus. Segon consell, sobretot, i això sempre ho anem comentant, comparem els preus i comparem la qualitat del producte en diversos establiments per triar aquell que s'adapti més a les nostres necessitats i, sobretot, al nostre pressupost.
Sempre això, no ens
per
passem.
La comparació de preus és important. Uh-huh. Un altre consell, doncs, per fer una despesa responsable i evitar compres impulsives, també aconsellem fer una llista amb les coses que considerem més necessàries, la llista de la compra. Uh-huh. Controlem, evidentment, les despeses que fem, sobretot amb la targeta de crèdit o les compres finançades, perquè podem tenir un ensurt al mes de gener o febrer.
Allò que anem dirant...
Exacte. Ens hem d'informar molt bé de la política de canvis i o devolucions. Uh-huh. Perquè si bé el Codi de Consum contempla o regula que els canvis o devolucions no són obligatòries, en aquells casos que la botiga opta per canvis o devolucions, també t'ha d'informar d'aquests canvis i devolucions. Afavorim, sobretot, el consum de proximitat. Per què? Perquè d'aquesta manera també contribuïm a un Nadal sostenible i respectuós amb el medi ambient. I ara que tenim la cimera del canvi climàtic i que estem I parlant, tant. Hem de començar tots plegats a contribuir...
Una nova mentalitat de consumidor,
aquesta nova manera de practicar un consum responsable. I finalment, aprofitem per fer també amb aquestes dates un consum solidari. I la millor manera de consumir solidàriament és comprar productes de preu just. Uh-huh. Que podem trobar tant en botigues especialitzades com també podem trobar aquest tipus de productes en supermercats. Uh-huh. Serien els consells bàsics per fer un consum responsable, sostenible, solidari i just a aquestes dates de Nadal.
Ens recomana que consumim productes de proximitat, Però quins són els beneficis de triar aquest tipus de productes, per exemple?
Com veureu, hi ha molts beneficis. Uh-huh. Per començar, si triem productes fets en el nostre entorn més proper, que de fet el producte de proximitat és precisament això, comprar en el nostre entorn més proper, el primer que fem és reforçar l'economia local. I, a més, ajudem a reduir la contaminació que produeix el transport, sobretot de productes de zones molt allunyades. Un dels impactes més importants que tenim en el canvi és precisament el transport. Uh-huh. Per tant, també evitem que hi hagi la contaminació que produeix aquest tipus de transport. A més, fer un consum responsable, més sostenible mediambientalment, contribuem també al creixement i al desenvolupament del nostre país. És un element que també cal tenir en compte. A més, si fem consum de proximitat, podem tenir un coneixement més directe de la procedència dels productes. Mm. I, per tant, consumim d'una manera molt més segura i de més qualitat. Són elements que afegeixen valor a l'hora de consumir, i que moltes vegades potser no tenim en compte, i que cal tenir en compte a l'hora també de consumir. Es pot consumir responsablement.
I tant.
També ajudem, fixa't, també ajudem al manteniment de les petites explotacions familiars. Per tant, contribuïm també a l'economia local. I finalment, altra manera també de favorir l'economia local és que conservem les espècies agroalimentàries autòctones. Com podeu veure, hi ha molts beneficis si consumim productes de proximitat.
Però també ens mencionava abans aquells productes de comerç just, i potser alguns dels oients desconeixen quina és aquesta opció. Què és exactament o de què parlem quan estem parlant de comerç just?
Mira, el comerç just és una forma alternativa de comerç que basa la seva producció, distribució i comercialització, o sigui, els tres factors, producció, distribució i comercialització, dels productes amb uns criteris ètics i mediambientals. Uh-huh. I per això normalment aquests productes sempre porten un segell internacional que els identifica. Els productes de comerç just ja porten aquest segell, val? I vol dir producció, distribució i comercialització amb criteris ètics i mediambientals. L'objectiu d'aquest comerç és contribuir al desenvolupament sostenible de l'economia de països més pobres, perquè les relacions entre aquests països i els països rics siguin molt més equitatives. Per tant, fem comerç just, però també equitatiu i solidari. A grans trets, podríem dir que la producció de comerç just, què et garanteix? Doncs et garanteix un preu just, que aquest preu just et permet cobrir els costos de producció i les necessitats de les persones que el fabriquen.
Per tant, allò que val, allò que és.
Exacte. A més, garanteix unes condicions laborals dignes. La producció d'aquests productes de qualitat, aquesta producció és sense la intervenció d'intermediaris i d'especuladors. Per què? Perquè ja hem dit que producció, distribució i comercialització van de la mà, tots juntets. La protecció dels drets humans i la lluita contra l'explotació infantil. Hi ha una reinversió dels beneficis en la mateixa comunitat productora i, finalment, també es garanteix un respecte al medi ambient. Tots aquests elements són el que garanteixen o el que nosaltres denominem comerç just. Mm-hmm.
Sí que és cert que un altre aspecte que destacava és la importància de contribuir a un Nadal, com deia, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Què ens pot aconsellar en aquest sentit? És a dir, com ho fem nosaltres,
doncs,
això?
Doncs, Joan, tots i totes podem contribuir de moltes maneres i si pensem veurem que és molt fàcil. I posar aquest granet de sorra amb campanya de Nadal, però també amb tot el que s'està parlant del canvi climàtic, és important que fem un minut de reflexió sobre aquest tema. Doncs, i de reflexió, i com podem contribuir-hi.
I tant.
Per exemple, podem comprar productes amb segells oficials de qualitat ambiental. Això és senzill. Hi ha productes que ja queden especificats que es garanteix amb la compra d'aquests productes la qualitat ambiental.
N'hi ha, perquè dic que normalment això I no ho sabem, no som conscients.
No ho sabem, i cada cop n'hi ha més. Per tant, és qüestió d'estar amatents, no? Si comprem electrodomèstics, doncs tan fàcil com fixar-nos en l'etiquetatge energètic i escollir els a la classe A. Recordem, els de classe A són aquells que d'aquells electrodomèstics de categoria més eficient. Per tant, com que són de categoria més eficient, el que fem és un consum energètic més baix. Per tant, ja contribuïm tots plegats a lluitar contra el canvi climàtic. Utilitzem piles recarregables. També és important quan per les joguines o per aquells aparells electrodomèstics que precisen piles. Doncs si han de ser piles, intentem que siguin recarregables. A més, si comprem un arbre de Nadal, el qui encara no hagi comprat l'arbre de Nadal, ens hem d'assegurar de que aquest arbre prové d'un viver o d'una plantació controlada i que després es pugui replantar, que això també és important. Sí. És una manera també de contribuir i és molt fàcil. Finalment, sempre que sigui possible, evitem, i això és important, evitem els embolcalls innecessaris o reciclem-los. Quan parlem de evitem embolcalls innecessaris, ens estem referint al plàstic. Quan no sigui possible, doncs llavors intentem reciclar-lo. De quina manera? Pues depositant-los als contenidors corresponents. O sigui, tot això contribuïm, doncs, a un Nadal molt més solidari i sostenible.
Mira, a poc a poc s'està posant de moda allò de fer d'empaperar els regals amb paper de diari.
De diari. Clar, és entrar en aquesta cultura. I finalment, i molt important, com que l'època de Nadal també és època de demanar joguines als Reis,
i tant,
no? I el cagatió o el Pare Noel, doncs pensem que les joguines fabricades amb materials renovables, és a dir, fusta o cartró, són preferibles, perquè normalment aquests materials tenen un impacte ambiental més baix que aquells que es fan amb materials sintètics o plàstics, per exemple. És a dir, entre l'opció d'una joguina de plàstic a una de fusta i cartró, optem per la de fusta i cartró.
Ara que parlaves de les joguines que ens portaran els Reis, els petits de casa, la compra de joguines és segurament una de les despeses principals per les famílies en les dates nadalenques, per allò d'ajudar els Reis, ajudar el Pare Noel. Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar joguines?
Mira, en relació al tema de les joguines, precisament, sí que us volia comentar que la setmana passada vam presentar una campanya específica, la nostra campanya específica de Nadal, que sempre fem l'Agència Catalana del Consum, però aquest any l'hem presentat conjuntament amb l'Institut Català de les Dones. Precisament, ho hem fet junts perquè el nostre objectiu és també fomentar la compra de joguines, a part de fomentar la compra de joguines segures, que això és la campanya del que fem habitualment l'Agència Catalana del Consum, però a més aquest any hem afegit també segures i lliures de sexisme i violència. És a dir, dos són valors que hem d'afegir amb campanyes, en la compra de joguines, amb campanya de Nadal. Per això l'eslògan de la campanya s'anomena Reflexiona sobre el paper de la joguina. Nosaltres no volem imposar res, però sí que hem de sensibilitzar i, per tant, que tots plegats reflexionem a l'hora de comprar una joguina. Perquè, precisament, és el que he dit, volem que tots els consumidors i consumidores facin un consum responsable i reflexiu. Què significa això? Què implica? Doncs que abans de comprar hem de tenir en compte molts aspectes que van més enllà del preu o de les característiques del producte. Fins ara sempre parlàvem de preu, de la seguretat, evidentment l'hem de garantir, però a més aquest any el que també volem és afegir, doncs, aquests valors no sexistes i que no fomentin la violència en els nens i nenes. En el cas concret de les joguines, hem de reflexionar sobre el paper que té cada joguina i sobre els valors que transmet. Perquè les joguines tenen, nosaltres entenem que les joguines tenen un paper molt important en la construcció de la identitat dels petits. I per aquest motiu convé parlar amb ells i indagar una mica el perquè de la seva elecció. I això correspon als pares i a les mares, o als familiars, o als, no? I tenint en compte que les seves preferències són importants, el que intentem és que no comprem regals que ens demanin sense valorar quin valor és més idoni o no. De fet, la campanya va cap aquí. Consell, dialoguem amb ells per ajudar-los a tenir una visió més crítica de, i que no es limiti a demanar allò que veuen a la televisió o en una campanya de publicitat. Això és important, és un missatge que vull transmetre a portes de Nadal. I per descomptat, això sí, a l'hora de triar joguines, el més important és que siguin segures. Una cosa no treu
l'altra.
Ara parlava de valors, però evidentment a l'hora de comprar una joguina, important que siguin segures. Per tant, consells, comprem-les en establiments especialitzats i de confiança. Revisem molt bé l'etiquetatge i comprovar que tinguin les dades mínimes obligatòries que han d'aparèixer i regulades a la Unió Europea. La seguretat de la joguina és importantíssima, i per això l'etiquetatge és molt important, que és perquè a través de l'etiquetatge tu tens tota la informació que cal saber per saber si aquella joguina és segura o no.
Sí, perquè cada any surt a les notícies després allò d'aquella joguina que li ha fet mal a un nadó.
Aquella joguina que ha intoxicat o que porta peces petites que es poden empassar, i per tant és important que en l'etiqueta posi la marca que és CE, que significa que compleix les exigències mínimes de seguretat establertes per la Unió Europea, o, evidentment, és molt important el nom i la marca del producte, que sembla una tonteria, però moltes joguines es venen i no tenen nom ni marca. També les dades del fabricant, perquè, clar, si vols fer una reclamació, has de saber també les dades del fabricant o de l'importador. I, molt important, les instruccions. Per què? Perquè dins de les instruccions també hi ha les advertències d'ús i les restriccions d'edat. No totes les joguines serveixen per les mateixes edats. Hi ha joguines que només es poden comprar per l'edat que correspon, ni abans no abans, perquè sí que pot crear inseguretat. O sigui, tots aquells consells que garanteixin la seguretat de la joguina els hem de trobar en l'etiquetatge del producte.
Ara em deia, tots aquells consells bàsics, la marca CE, el nom i la marca, les dades del fabricant, ens deia també les instruccions, i han d'aparèixer totes,
totes,
eh?
Totes.
No allò de, no, totes. És que com que en té dues, segur no. Que és una joguina segura. No, totes.
Totes. És molt important el que he comentat, marca CE, nom i, el nom i la marca del producte, les dades del fabricant i, sobretot, les advertències d'ús i les restriccions d'edat. Sí. Hi ha joguines que posen de 0 a 3 mesos, per exemple, altres de 3 mesos a un any. Tu no pots comprar joguines d'edat superior per nens o nenes de menys edat. Perquè és una de les maneres de garantir la seguretat dels nens i les nenes. Cada edat té la seva joguina.
En el cas concret de les joguines i dels regals en general, és molt important que en el moment de fer la compra ens informem molt bé de la política de canvis en l'establiment.
Sí, fas bé en comentar aquest tema, perquè hem de recordar que les compres presencials, per nosaltres les compres presencials són les compres en una botiga o en un establiment, les físiques, val? Els establiments no tenen l'obligació d'acceptar canvis o devolucions. O sigui, el Codi de Consum diu que no és obligatori. Ara bé, aquells establiments o aquelles botigues que anuncien, que accepten canvis o devolucions com un gest d'amabilitat o de fidelització, llavors sí que han d'informar de com s'exercirà aquesta política de canvis. Què vull dir? Doncs, si en una botiga s'accepten canvis o devolucions, també t'ha d'informar si accepta devolucions o només canvis. Si retornen els diners o et fan un val. I en el cas que et facin un val, aquest també t'han d'informar si aquest val té caducitat o té alguna limitació. Perquè més d'un s'haurà trobat que té un val, no l'usa fins al cap de 3 mesos, i quan va utilitzar diu, no, aquest val ja no és vàlid, perquè era per període de Nadal. Doncs això t'han d'informar, ha de quedar escrit. Tu tens dret a tenir aquesta informació. Això en el cas de les compres presencials. O sigui, En primer lloc, no és obligatori, i en el cas de que un establiment o accepti fer canvis de devolucions, també t'han d'informar les condicions d'aquests canvis i aquestes devolucions. Ara bé, en el cas de les compres a distància, que cada cop se'n fan més, que és les del correu, el comerç electrònic, compres per internet, per exemple, o compres per telèfon, en aquest cas tenim 14 dies per retornar el producte sense cap justificació. És a dir, des que tu reps el producte, tens 14 dies per dir el retorno. I et retornen els diners.
Déu-n'hi-do.
Val? O sigui, aquesta és la diferència entre la compra presencial i la compra a distància. Però, com tota la vida, hi ha excepcions.
Sempre.
Sempre n'hi ha. És a dir, quan no tens dret a retornar el producte sense cap justificació dintre els 14 dies, doncs, amb productes personalitzats o fets a mida, clar, si et fan un producte per tu, ja no el pots retornar, perquè tu has demanat aquest producte amb una samarreta amb el teu nom i la teva cara, per exemple. O els que es fagin malbé amb molta rapidesa, els peribles, no?, que diem, o aquells que no es puguin tornar a vendre per qüestions d'higiene. El cas, per exemple, també dels CDs que has despresentat. Un cop aquests ja no es poden retornar. I, finalment, tampoc es poden retornar, i aquí cal que en tinguem tots coneixement, les entrades per espectacles, perquè per èpoques nadalenques doncs s'acostumen al teatre i espectacles en general. O sigui, aquests, no, un cop la compres, no pots retornar-los. Les reserves d'hotel o els bitllets de transport. Però, a excepció d'aquests que he comentat, la regla general és que tenim tots 14 dies per retornar el producte sense cap justificació, sempre i quan la compra s'hagi fet a distància.
Fer èmfasi en aquesta devolució a distància, que tenim aquests 14 dies per retornar, i depèn de l'establiment de com fer-ho i de si fer-ho o no a la botiga, no? Això passa igual si allò que compro me n'adono a casa que és defectuós?
En el cas de que sigui defectuós, evidentment tens dret a retornar-ho. Jo, aquestes regles operen quan el producte, evidentment,
si el torno
té la qualitat.
No m'agrada, diguem-ne.
Exacte. Quan un producte és defectuós, evidentment ho pots retornar. Perquè, a més, molts productes tenen garantia. I, per tant, aquests consells és quan el producte té la qualitat estimada i la que hauria de ser. Quan és defectuós, evidentment, en un electrodomèstic, per exemple, si és defectuós, com que tens una garantia, la garantia et cobreix el defecte. Llavors, en funció de la garantia, o te'n donen un de nou, que és l'obligació, o en el cas de que no es pugui, que sigui impossible arreglar, te n'haurien, i tu ja no t'haurien de tornar els diners. Primer, la primera opció és que te'n donin un de nou. Bueno, la primera opció és que te'l puguin arreglar. Si no, t'ho poden arreglar, un de nou. I si no és possible, llavors has de tornar els diners, en el cas de que siguin defectuosos.
Abans d'acabar, però, sí que voldria parlar d'una qüestió que, malauradament, és habitual en les dates nadalenques. Estem parlant del malbaratament d'aliments.
Sí, molt important.
Què podem fer per reduir-lo?
Molt important. No només amb dates nadalenques, el tema del malbaratament hauria de ser-hi sempre, però sobretot per Nadal, perquè són dies on fem molts àpats, i llavors cal tenir en compte que tots plegats, tots i totes, podem fer una compra, com hem dit, molt més responsable i evitar també el malbaratament d'aliments, no? Què podem fer? Doncs, per exemple, el primer de tot, fer un consum responsable. I tu em diràs, bueno, què vols dir amb això, consum responsable, malbaratament? Molt fàcil. Comprem quantitats adequades. Què vol dir? Evitem aquelles ofertes que ens incitin a comprar més quantitat i que després, no ho fa servir. I on van? A la brossa.
I moltes vegades posen dos per un i ho agafem perquè és dos per un, però...
Exacte. I no ho pots conservar. I no ho pots conservar. Doncs va a la brossa. Per tant, quantitats adequades. També és important que els aliments que comprem tinguin dates de consum suficientment llargues. Clar, si el 2x1 té una carta, una data de caducitat molt curta i no tens temps de consumir-ho, és quan van a la... Si la data de caducitat és llarga, sí que ho pots conservar. Eh? Per tant, també un altre consell. Dates de consum suficientment llargues, quan sigui possible. Evidentment, el peix, la car, no, però altres productes és possible. Per això és important també conèixer la diferència entre data de consum preferent i data de caducitat. Hi ha una diferència entre un concepte i l'altre. I a l'hora de comprar també hem de tenir clar què significa una i què significa l'altra.
Quina és aquesta diferència?
Doncs mira, la data de consum preferent indica fins a quina data l'aliment té la qualitat esperada. Qualitat. Per tant, què vol dir? Que passada aquella data, tu pots consumir aquell producte, però la qualitat no serà la mateixa.
No et farà mal?
Però no tindrà la mateixa qualitat.
Val?
En canvi, la data de caducitat ens indica fins a quina data l'aliment es pot consumir, alerta, amb seguretat. Si en la primera tu pots consumir, no hi ha cap problema de seguretat, senzillament que la força de les característiques d'aquell aliment potser ja no les tenen, ja no ho té. En el cas de la data de caducitat, passat aquesta data és aconsellable no consumir, perquè no t'assegura la seguretat de l'aliment. És a dir, pot produir doncs, descomposicions o al·lèrgies, o sigui, estem parlant de seguretat. Generalment, la data de caducitat la trobem amb aliments que es fan malbé molt ràpidament. La llet fresca. La llet fresca té data de caducitat. Si tu la consumeixes després d'aquella data...
Et farà mal.
Et farà mal. En canvi, la llet, que no és fresca, que va amb tàper, allà envasada, amb un bric, hi ha data de preferent. Passada aquella data, no tindrà la segura la qualitat, però no es posarà en joc la teva seguretat alimentària. Val? O sigui, és important. Altres consells també que podem donar per evitar el malbaratament de menjar. Planificar els àpats i ajustem les reaccions a les persones que serem. El que dèiem de la compra, fer la llista de la compra, doncs el cas dels àpats, pues, planifiquem quanta gent vindrà i quins àpats farem, perquè això ens ajudarà a ser a comprar sense evitar el malbaratament. També que tinguem en compte les indicacions de conservació dels aliments, això que he comentat. Ordenem una cosa molt tonta, però que serveix. Ordenem els aliments a la nevera o al rebost segons la data de caducitat, de tal manera que els primers que tinguis és perquè caduquen abans i els que tens després és que... No?
Bona aquesta,
sí, eh? És molt, molt, molt senzill.
No hi caiem sovint.
Reaprofitem les sobres en el nostre cas, com que tenim Sant Esteve, doncs ens ajuda.
Home,
ens ajuda, però no solament fem canelons, podem fer croquetes i podem fer moltes altres
coses. I si no, dijous paella.
Exacte. I finalment, també un consell, congelem els aliments amb dates de caducitat properes que no hàgim de fer servir. És a dir, si hi ha una data de caducitat que està a tocar, congelem. No esperem que passi la data i tirem a les escombraries.
Ens queda minut i mig per arribar a les 10 i tampoc volia... Fugir una mica d'estudi tot plegat, eh? Tampoc volia acomiadar-me a la directora de l'Agència Catalana del Consum sense abans comentar-li una notícia que llegia res fa molt poquet, eh? I és... Ja se n'havia parlat d'això. Aquells establiments, aquelles botigues que volen cobrar per provar-se les coses, perquè resulta que hi ha molta gent que va a provar-se les coses i després ho compra per internet. Què li sembla aquesta mesura?
Mira, bona pregunta.
Pots dir, Joan, això és un compromís, eh? T'ho responc
no,
el proper dia.
No. Bona pregunta. El que tenim, Joan, el que està clar és que ens estem trobant, evidentment, davant d'una nova manera de consumir. I això és així. És a dir, el que fèiem fa 10 anys, les noves tecnologies i el comerç electrònic... estan impactant i, per tant, estan fent canviar les nostres maneres de consumir. Això què ens obliga? Va bé la pregunta. Doncs des de l'Agència Catalana del Consum, a part de fer els estudis que de noves tendències de consum, a adaptar la normativa actual en aquestes noves maneres de consumir per poder donar resposta segura a la teva pregunta.
Segur, segur que en seguim parlant. Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, un plaer, com sempre.
Un plaer, Joan, adeu.
Nosaltres que hi tornem demà a les 8 del matí, no s'ho perdin perquè arriba a Ràdio Estel la fórmula Lesan amb l'equip de l'Albert Lesan. Nosaltres que hi tornem, com dèiem, demà a les 8 del matí, no t'ho perdis. Adéu-siau.